El cafè de la ràdio.
La normalitat torna avui amb el retorn a les aules de les criatures i la rutina després de les festes de Nadal, i avui al Cafè de la Ràdio volem analitzar el 2022 des d'un punt de vista econòmic, amb alguns dels reptes damunt la taula: l'aplicació dels canvis en la reforma laboral, la millora de l'ocupació, l'elevada inflació o el repte de l'arribada dels diners provinents dels fons Next Generation. Una realitat que volem abordar avui des de dos punts de vista, el de la patronal i el dels sindicats, i comencem fixant-nos amb la patronal, i ho fem parlant amb la presidenta del CESC i del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, Mireia. Aprofito per desitjar-vos molt bon any i d'aquest retrobament de nou amb els cafès de la ràdio. Així que aquí en teniu.
Comencem, Alícia, si et sembla, pel darrer que hem conegut, no? Per aquesta millora de les dades d'atur. Quina importància té una millora tan important de l'ocupació per a casa nostra, sobretot doncs, tenint en compte la incidència que ha tingut tot plegat, eh?
Doncs, com sempre ho hem dit, quan se'ns ha consultat, a veure, totes les millores que suposen generació de llocs de treball, benvingudes són. Això, el primer. Després ja cal entrar en el detall de quin tipus de perfil afecta aquestes noves ocupacions, però en termes generals no hi ha dubte, és un aspecte absolutament positiu.
Fa un parell de dies ens acompanyava al programa l'economista sabadellenc, que havia estat doncs president del Cercle d'Economistes de Catalunya, el Joan B. Casas, i ens deia que quan ens acostàvem a Catalunya a l'entorn de l'atur d'un 10%, començava a passar que per determinades empreses amb perfils molt especialitzats començava a costar buscar treballadors. Aquesta és una realitat ja a casa nostra?
Ja fa molt temps aquesta realitat, malauradament, ja fa molt temps que s'ha enquistat en el nostre entorn. I és cert, és a dir, quan estem buscant perfils molt específics, segueix havent-hi moltíssimes dificultats en cobrir aquests llocs de treball. Malauradament hi ha una borsa d'atur important, però aquests llocs de treball són altament complicats de cobrir. Vull dir, això no hem millorat.
Per tant, sí que hi ha aquestes dificultats, no? Quan parlem de llocs de treball molt especialitzats, per situar-nos, ens referim a llocs molt qualificats, o a vegades també al que habitualment, i n'hem parlat moltes vegades, no? D'aquests llocs que són propis d'una formació professional, no? I que, per tant, doncs, si tampoc hi ha les persones, doncs també hi ha aquesta dificultat. En quin espai estaríem parlant?
Estaríem parlant d'aquest espai, de lo que són formacions tècniques intermitges, que malauradament doncs, no tenim a l'abast, perquè no ens venen, no ens arriben des dels cicles formatius pròpiament, no? I evidentment aquelles persones que tenen aquesta qualificació, no només per la formació sinó per la seva expertesa professional acumulada, doncs lògicament estan en uns llocs de treball. I això fa que es dificulti. A banda d'un fet que també s'ha dit en altres ocasions, hi ha unes previsions dels propers 5 anys, 10 anys tot estirar, d'un índex molt alt de jubilacions. Això vol dir que perdrem aquesta expertesa professional, no? I sobretot, que això ho hem comentat més d'una vegada, els cicles formatius a vegades estan allunyats a les necessitats de territori i de necessitats pròpiament de les empreses.
Clar, en aquest sentit ara volia anar a una de les altres qüestions, no? que d'aquesta reforma laboral, i un dels aspectes que m'interessava comentar, no? És al voltant d'aquests contractes de formació, no? Aquesta reforma laboral que, com hem sentit abans, ha de passar a tot el tràmit parlamentari i veurem com acaba tot plegat, però si més no, la que sortia de la taula del govern feia una aposta important, no? per canviar aquests contractes de formació i evolucionar aquests contractes de formació. Aquesta evolució d'aquest contracte de formació a la patronal li sembla correcte? Sembla que és el camí que s'ha de seguir?
A veure, sempre hem defensat la necessitat de recuperar el tema de formació i l'aprenentatge, diguéssim. Caldrà veure com acaba definint-se la regulació en detall, que diem, no? Perquè una cosa és el marc del qual sortim i llavors veurem els detalls. Si és un accés regulador que suposa administrativament les empreses un espai molt feixuc, o sigui, no facilita la contractació o la incorporació d'aquests aprenents a les empreses, no haurem guanyat el que necessitem, no? O sigui, no serà un aspecte del tot positiu. Hem de veure els propers temps, Mireia, perquè això, junt amb tot el desenvolupament de la llei de formació professional, farà que tinguem realment sobre la taula els instruments que necessitem i que fa tant de temps estem demanant a les empreses.
Per tant, sí que cal, una reflexió al voltant de com es fa aquests contractes de formació per garantir aquest aprenentatge més enllà de les aules, no? Aquesta formació dual de la que hem parlat moltes vegades. No?
Evidentment, la clau sempre en defensar la necessitat de que l'aprenentatge, sobretot en uns cicles molt concrets, que l'aprenentatge vingui de la mà, no només la formació, sinó la seva pràctica a les empreses. Però també no perdem de vista una cosa, i també crec que ho hem comentat sempre, el teixit productiu d'aquí de Catalunya, el 90% són pimes. Per tant, el sistema ha de ser molt facilitador de que les pimes i micropimes els hi sigui molt fàcil incorporar joves en formació i aprenentatge a les empreses. Si no, estem derivant-los senzillament a les grans empreses i no és tant el perfil. O sigui, no són tantes les empreses com el que és la pime i la micropime. Aquesta serà la clau.
Una altra de les qüestions que aborda aquesta reforma laboral és la reducció de la temporalitat, no? Parlàvem amb un expert també el dia que s'aprovava amb un expert de la UOC i ens deia, de fet, aquest contracte indefinit ja és prioritari des de fa anys, el que passa que hi ha empreses, no?, que fa la viu-viu, per dir-ho d'alguna manera, i posen aquests contractes temporals i potser el que caldria és més inspecció per premiar també aquells que ho fan bé d'aquesta manera, no? Què en penseu?
El fet d'endreçar la temporalitat, això és un element positiu. No perdem de vista que l'administració pública ha fet una gran bandera sovint de lo que és l'ús de la contractació temporal. Vull dir que això no només són les empreses la que en alguns sectors o altres, evidentment, l'estacionalitat ha facilitat, no?, aquest ús de la contractació temporal. Estarà bé endreçar-la, està bé que l'endrecem, però no perdem de vista que, a veure, estem una miqueta bé expectants en quin àmbit acabarà la regulació definitiva d'aquesta contractació. O sigui, el que en diem la part de gestió administrativa, val? Perquè si hi ha molts conceptes incerts o massa oberts, això podrà ser font de conflicte dintre de les empreses, dintre de l'entorn laboral. Per tant, tornem al principi del que hem dit sovint. L'administració pública, quan genera normativa, ha de ser facilitadora. O sigui, no ens hem de perdre amb la burocràcia. Si no, ens tornarem a fer un mal favor, i en aquest cas dintre de les empreses, lògicament.
Parlem de la inflació, que és un altre dels temes també importants en l'àmbit econòmic. L'Alícia somriu, no? És un altre dels temes als quals estan donant moltes voltes, també els experts, les empreses, no? La incidència que tot plegat està tenint. Quina previsió feu des del punt de vista empresarial de com pot ser aquesta inflació el 2022? Aquest percentatge altíssim en el que ens trobem ara mateix és anecdòtic. Baixarà? Què passarà?
Jo no m'atreviria a fer una travessa o una predicció. Jo el que puc compartir són l'opinió a partir d'informació que ens arriba. Avui dia hi ha els gurús, hi ha dades macroeconòmiques, hi ha dades microeconòmiques. Sí que és cert que si ens situem una mica a l'escenari, realment, com demanaves, del 2022, tot fa pensar que serà un any a dos velocitats. És a dir, serà un any dividit a dos meitats, on de cara a la primavera veurem realment si aquesta inflació desbocada que hem tingut, pensem que l'estat espanyol està per damunt de la mitjana d'inflació de tota la Unió Europea, d'acord? Llavors, hi ha qui intueix que de cara a la primavera aquesta inflació començarà a minvar i a la baixa. Llavors, per això dic, serà un any a dos meitats. A la situació en calendari primavera penso que haurem vist si aquesta inflació de la que hem tancat l'any s'està passant d'una forma més estructural o no, d'acord? També hi ha un element, hi ha diversos elements que seran cabdals en aquest primer semestre. Finalitzen els estímuls de suport i ajuts a la situació Covid. No perdem de vista que el febrer, si no tinc mal entès, finalitzen els ERTOs, d'acord? O sigui, s'activen la devolució dels ICOs, s'acaben les moratòries d'ICOs, val? Per tant, s'ha de tornar a tornar capital, més els interessos que s'han fet fins ara. Tot això posarà de relleu aquelles economies realment, retirats aquests estímuls, posarà sobre la taula aquelles economies que són més o menys fortes. I aquí veurem realment la realitat del tsunami que ha suposat la Covid, veurem els danys reals, sobretot en aquest àmbit, a nivell de les empreses, el teixit productiu. I aquí és on veurem aquest escenari. Les perspectives són optimistes, a unes velocitats menors de la que en aquest cas el govern espanyol ens ha dit sovint per activa i per passiva, i que després realment tots els organismes internacionals l'han reajustat, d'acord? Per tant, un any incert, i jo diria que en dos meitats, no? Dividit en dues meitats per aquests motius que comentava.
Clar, un altre dels elements que m'interessava saber sobre la inflació és l'efecte que té a les empreses. És a dir, l'efecte que té a la butxaca de cadascú ens el sabem, no? Quan anem a comprar, quan paguem la llum, quan paguem el gas, ho veiem tots plegats, no? Però l'efecte global que té també en l'àmbit empresarial i a partir d'aquí, quina repercussió pot acabar tenint també en el ciutadà, no?
La primera, evidentment, en una empresa, sí, s'incrementen els costos laborals, perquè ja veurem aquesta inflació com acaba impactant amb el que és la negociació dels convenis col·lectius. Si hi ha aquests increments de costos, no només, quan parlem de costos, no és un tema sou només, que aquí és un diàleg que sempre diem, i quan parlem de costos és, o t'ho dic a l'inrevés, tendim a parlar de sous. I a banda dels sous, hi ha els costos globals que hi ha a les empreses, que estan al voltant d'un 30% més o menys, fil per randa, sobre el que és el sou. Vale? Vull dir, si en una empresa s'incrementen els costos salarials, que s'han incrementat les cotitzacions, s'incrementen els costos energètics, s'incrementen els preus de les matèries primeres, base natural inamovible pel funcionament de la indústria, en aquest cas la productora, la manufacturera, això que tenim? Anem contra marxa i al final el més probable és que hi hagi un increment de preus. Llavors, si això ho multipliquem per tot el teixit industrial i empresarial, no només a Catalunya, si tot l'estat espanyol, el que ens estarem trobant, que hi ha qui ho diuen els experts, vull dir, jo només estic traslladant una opinió de lectures d'experts, que és que això va contra la competitivitat del producte de Catalunya, del producte d'Espanya. No perdem de vista que Espanya és, ai, Catalunya en aquest cas és un generador nat. Ens movem en uns índexs d'un 20, 22, 24% de les exportacions de tot l'estat espanyol. Clar, si aquesta exportació ja surt d'origen amb uns costos implementats, o sigui, incorporats al producte final més alt, està perdent el nostre teixit productiu, la nostra indústria és menys competitiva enfront a altres països. Altres països del nostre entorn, vull dir, estic parlant de França, d'Alemanya, d'Itàlia, Portugal, etc, etc. Val? Per tant, no només l'impacte amb els números, amb els balanços interns de les empreses, val? Sinó és senzillament que al final tenim un menys, serem menys competitius en un entorn de sortida econòmica que seria molt interessant que aquest escenari no es produís. Val? No sé si m'he explicat
Sí,
una mica
sí, sí, sí.
clara.
Les repercussions globals, no?, de tot plegat i la incidència que
Correcte.
té. De fet, crec recordar que el
Correcte.
Joan B. Casas també ens deia que, tot i això, Catalunya ja està a nivells de 2019 pel que fa a les exportacions, no?, que és una mica el que ens dèieu
Sí.
ara. Per acabar, volia preguntar pels Next Generation. Han d'arribar ja aquest 2022? Què en sabem? L'han de veure d'alguna manera l'àmbit empresarial?
A veure, tant de bo aquesta conversa o aquesta pregunta la fem a final de l'any que ve, d'aquest any, perdó, de l'any 2022. El problema que està generant els Next Generation, i crec que ho hem compartit alguna vegada, Mireia, és que està creant més expectatives de les que hi ha. Certament hi ha un contingent de diners molt i molt important. El problema que ens està passant és que la centralització d'aquests Next Generation amb el que és el govern de Madrid està bloquejant o està deixant la seva participació a les diferents comunitats autònomes que a nivell real coneixen, són més coneixedores dels propis territoris, tot a nivell de les potències, de les el seu potencial en sectors econòmics concrets. Això que està generant? Doncs que la PIME encara no veu recollida aquestes possibilitats. Hi ha la gestió dubtosa ja la teníem quan tota la vida els fons europeus aquí sempre no ha arribat ni a un 30 ni un 40, entre un 30 i un 40% la seva gestió. Llavors hi ha molt desencís en que siguem capaços de gestionar gestionar aquests fons. La major part aniran per via licitacions. Les subvencions i en aquests casos aquests ajuts, quan estem limitant-les a nivells d'un 30% en molts casos, és molt poc. Llavors està creant unes expectatives a les empreses, en aquest cas, que no seran. Llavors, tant de bo la gestió administrativa sigui molt més àgil, val? I realment això acabi desbloquejant aquests fons i arribin al teixit productiu d'una forma capilaritat, no? És a dir, hi haurà molts projectes tractors que d'això al final de que se'n deriva és que hi ha les micropimes doncs, i les pimes per aquest efecte de capilaritat en puguin recollir. Plaços molt curts, les comunitats autònomes no saben a 2-3 mesos vista quins seran les properes convocatòries. Això fa de molt difícil, molt dificultós la gestió, com dèiem. Per tant, torno al principi, Mireia, a final d'any ho valorarem. La llàstima serà que hagin deixat passar una oportunitat important en aquest cas.
Alícia Bosch, gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Igualment, Mireia, bon dilluns.
Seguim repassant aquesta qüestió, seguim parlant d'aquestes perspectives. Ho fem ara conversant amb l'Ivan Ramos, que és el secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, Mireia, bon any.
Igualment. Comencem, si et sembla, fixant-nos per aquestes dades d'atur, que repassàvem també ara amb l'Alícia Bosch, no? Fixant-nos en aquestes perspectives. Què en penseu d'aquestes dades d'ocupació que coneixíem?
Bé, doncs jo crec que són unes dades molt positives en quant al número de persones que han trobat una feina i que, per tant, deixen d'estar a les llistes de l'atur. Però per una altra banda, i també reiterant-nos, no?, una mica en la tendència dels últims mesos, doncs la qualitat de l'ocupació continua sent encara una ocupació molt vinculada a la temporalitat, que esperem que amb l'entrada de la reforma laboral comencem a corregir, però i que també per una altra banda hem de tenir una lectura des d'una vegada que s'està recuperant l'ocupació, les nostres companyes no s'estan incorporant en el mateix percentatge que els homes i ja passen a ser, si no estic equivocat, un 58% del total de les persones desocupades a Catalunya, no? I per tant, bueno, per una banda, unes dades positives, però les hem de veure amb una certa preocupació, no?
Clar, anem a analitzar-ho tot plegat, no? Perquè en pocs segons has dit moltes coses, no? D'una banda, aquesta entrada de la reforma laboral és un dels grans temes, una de les grans qüestions, no?, que els sindicats heu treballat com a cavall de batalla pràcticament des que es posava en marxa l'anterior reforma laboral. Aquests punts del que s'ha posat en marxa fins ara, vaja, que encara la tenim en negociació, però si s'acaba posant en marxa aquest projecte doncs, que ha fet el govern espanyol en aquest sentit, reduirà molts dels problemes que tenia actualment la reforma laboral?
Home, jo crec que precisament atacarà directament a la contractació i a la temporalitat, no? Jo crec que eren uns elements centrals que des de les centrals sindicals hem estat defensant, que era necessari actuar en base a la temporalitat per començar a posar fi a la precarietat del nostre mercat de treball, i de veritat creiem que és un avanç molt positiu perquè d'alguna manera comença a posar les bases per tal que les empreses comencin a fer contractacions indefinides i deixin aquesta temporalitat i la subcontractació una mica més enrere, no?
En aquest sentit, els contractes que s'han generat en aquest últim tram, aquests contractes que hem valorat, no?, de forma específica, doncs, que han permès reduir aquestes xifres d'atur, quina importància tenen? És a dir, realment són contractes indefinits o estem en situació de temporalitat per allò de la campanya de Nadal, etcètera?
Sí, com en els últims comunicats continua havent una contractació temporal abusiva, no? Perquè només un de cada 10 contractes són indefinits. Sí que és cert que en aquest últim trimestre hi ha hagut la incorporació de molts contractes indefinits, però ha estat per l'acció de la Inspecció de Treball que no tant per la contractació nova, no? O sigui, va haver una campanya important de la Inspecció de Treball per revisar els tipus de contractes que s'apliquen a les empreses, i aquí es va introduir un nombre important de treballadors indefinits. Però la contractació que es fa continua sent temporal.
Parlava ara del paper de les dones, no? Que són ocupant aquest 58% de les persones desocupades, no? que són dones. Això com s'ha de combatre? És a dir, per què es produeix aquesta realitat? Ho han pogut analitzar?
Bueno, doncs, bàsicament per la desigualtat que hi ha en la nostra societat, no? Nosaltres creiem que ara per ara, tenint en compte que és una contractació molt vinculada a la temporalitat i que estem en una situació de pandèmia encara, que no ens podem oblidar, no? Jo crec que les nostres companyes, novament, han estat més dedicades a la cura i l'atenció dels familiars i sobretot dels nens, no? Durant aquesta època o dos últims anys de pandèmia, i per tant això també s'està deixant veure en les dades de contractació, no? Perquè els està costant més incorporar-se novament en el mercat de treball. I jo crec que aquesta podria ser una de les causes, però evidentment hi ha moltes més estructurals, perquè el nostre mercat de treball i la nostra societat està en base a la... està instal·lada totalment unes desigualtats que a poc a poc es van corregint, però encara ens queda molt camí per recórrer, no?, en aquest sentit.
Parlàvem ara, doncs, de, per exemple, la importància, no?, d'aquests contractes de formació, també, Melissa Bosch, no?, aquesta importància de buscar aquest vincle entre la formació i el resultat laboral, o que aquesta feina, doncs, tingui espai a les empreses. És important, també, pels sindicats, aquesta qüestió?
Sí, evidentment. La formació dual, tal com estàveu comentant, no?, ha de ser un element que ajudi a mitigar, en certa manera, un dels problemes estructurals que té el nostre mercat de treball, i és el que deia la companya del CIES, no? Que precisament costa posar en la mateixa línia i trobar, no?, aquells estudiants que estan fent uns estudis que podem aprofitar a la nostra indústria, no? S'ha d'arrelar molt més els estudis i la formació a les necessitats del territori, i també tenint en compte, no?, aquest canvi, aquesta necessitat d'un canvi de model productiu que no només pot estar basat en la temporalitat i en la contractació de mà d'obra poc qualificada, sinó que hem de tenir productes que tinguin un valor afegit més alt, i per tant necessitarem, no?, d'aquests estudis que siguin més especialitzats, que no tant les necessitats de la gran empresa com antigament es reduïa l'atur, no?, que era en base a contractació temporal i precària i de treballadors postqualificats, no?
Clar, parlàvem d'aquesta dificultat amb la que es troben ja moltes empreses de trobar treballadors que s'ajustin al perfil que busquen, per allò de la poca especialització i del poc contacte entre el que necessita l'empresa i el que s'està oferint com a estudis, no? Aquest entenc que és un dels punts a treballar en aquest sentit, no?
Sí, també en un altre sentit també hem de revisar, i jo crec que en alguna entrevista ho havia comentat fins i tot la ministra de Treball, no?, que potser han de començar a pagar més també les empreses, no? Precisament les persones que tenen certes qualificacions acostumen els joves a buscar sortides fora del mercat de treball, del nostre mercat de treball, perquè la qualitat de l'ocupació fins ara doncs era la que era, no? I per tant, en molts casos doncs han hagut de marxar fora per tenir una vida professional plena, no?, i amb drets, no? I en aquest sentit, per això també celebrem, no?, aquesta remodelació, per dir d'alguna manera, de la contractació a nivell de la formació, perquè creiem que és important i que ha de servir per donar un impuls al nostre mercat de treball i a les nostres empreses, no?, per tal que siguin també més competitives en base a una ocupació de qualitat i no en base a una ocupació de mà d'obra poc qualificada, no?
La inflació s'ha de traduir en un important increment de salaris, també?
Bueno, si es manté en el temps, evidentment haurà de repercutir en un increment de salaris, perquè si no estaríem perdent poder adquisitiu i per tant es podria ralentir la creació d'ocupació. Sí que és cert que, bueno, des de molts àmbits es diu que és un problema conjuntural, que s'ha de tornar a una situació de normalitat on l'increment de preus del consum no sigui tan elevat com en els últims mesos, que està molt, molt, molt vinculat precisament als preus de l'energia, no? I en aquest sentit, clar, estan pujant tots els preus a causa també del que suposa, no?, el transport de mercaderies, el preu de l'energia per poder mantenir l'activitat. Clar, en aquest sentit s'ha de posar remei per tal de que això no repercuteixi negativament, no? És cert que si s'allarga molt en el temps, doncs s'hauran de revisar els convenis col·lectius per tal de que els treballadors i les treballadores no perdin poder adquisitiu.
Per acabar, volia preguntar quines perspectives creieu o què creieu que s'obre en aquest 2022 en l'àmbit econòmic?
Bé, doncs, des d'una certa incertesa, no? Perquè jo crec que estem visquent una sisena onada bastant, bastant preocupant en quant a número de persones que s'infecten, no? I per tant també hi ha molts sectors de la nostra activitat que es veuen afectats per la falta de treballadors que estan de baixa. I en aquest sentit, entre això i com dèiem, no, l'IPC disparat i també els problemes que vam tenir de subministrament de productes i de primers materials, doncs amb una mica d'incertesa, però amb d'esperança de que es pugui anar solucionant i que sigui un any de creixement en qualitat a la ocupació i que, per tant, també comencem a sortir d'aquesta crisi post-pandèmia i oblidem també l'anterior crisi econòmica, que just quan entràvem en la crisi de la pandèmia encara no havíem recuperat als treballadors una sèrie de drets que crec que amb l'entrada de la reforma laboral doncs aconseguirem donar un pas endavant, no?, al nostre mercat de treball i per tant, tindrem una societat, espero, més justa i amb més qualitat a l'ocupació, no?
Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, com sempre.
Que vagi molt bé.
Igualment, adéu.